Ràdio La Scala.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Diputació de Barcelona, Núria Marín, garanteix que Endesa no tallarà la llum a partir de l'octubre.
Comença a aquesta hora l'acte institucional de la Diada a Lleida, presidit pel president Quim Torra. És la primera vegada que totes les institucions lleidatanes hi participen de forma unitària.
Passa el mateix dia que el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, ha reclamat que la crida a la unitat de presos polítics i exiliats en la manifestació de la Diada no sigui passatgera. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Jo el que celebraria és que l'actitud que veiem en aquests moments no sigui una actitud passatgera, no sigui per salvar l'11 de setembre, sinó que sigui l'actitud que hem de tenir d'ara endavant i més pensant en tot això que ens ve sobre.
Alerta a tot el país per l'arribada en les pròximes hores d'una gota freda. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja que es preveu especialment intensa a partir d'aquest vespre.
On ja s'ha deixat sentir aquesta gota freda és al Barcelonès, al Maresme i a la Selva, però a partir de demà s'estendrà per tot l'Empordà, al Vallespí i Rosselló.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Activada l'alerta Inuncat per les intenses precipitacions que s'esperen a partir d'aquesta tarda i durant tot el dia de demà, principalment a les zones costaneres. Unes pluges que aquest vespre i nit poden ser especialment fortes al Maresme, però també al Barcelonès i a la Selva. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a l'hora de sortir de casa i evitar apropar-se a les lleres de rius o rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada.
La comissió de seguiment de la plaga de la mosca negra, que recordem està afectant greument les Terres de l'Ebre, mostra positiva després d'un estudi que ha publicat l'investigador de l'IRTA, Carles Ibáñez.
Aquest afirma que la baixada de sediments al tram final del riu Ebre podria ajudar a combatre la mosca negra.
Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
L'investigador certifica que una major transparència de les aigües fluvials i la millora de la seva qualitat no significa unes condicions ambientals idònies. De fet, amb aquestes condicions, juntament amb el baix cabal del riu, han augmentat l'aparició de macròfits, l'hàbitat ideal de reproducció de la mosca negra. Per això, l'investigador ha explicat durant la comissió que la baixada de sediments pel riu podria ajudar a combatre la plaga de la mosca negra.
Tarragona reforçarà els controls a bars i comerços per evitar la venda d'alcohol a menors durant les festes de Santa Tecla.
L'Ajuntament també reforçarà el dispositiu de neteja, el de seguretat i transport públic per la festa major que se celebrarà a la ciutat del 13 al 24 de setembre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Una de les novetats d'engament de lavabos mòbils, la instal·lació de contenidors de brossa selectiva en els punts de més concentració de gent, així com la utilització de més màquines d'aigua per netejar els carrers. També s'actuarà amb contundència amb les infraccions que atempten contra la convivència, com orinar als carrers o sancionar els bars que no permetin fer ús dels seus lavabos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis, interessant-nos en aquest cas per l'estat de les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments força volum de circulació, sobretot en algunes vies properes a la capital catalana, en cas de la C58, el tram de Cerdanyola-Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, o també el tram de Sabadell en els dos sentits de la marxa, en el cas de l'autopista AP7, especialment carregat entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. També tenim aturades a l'últim tram de la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. De fet, les dues rondes en aquest moment es presenten ja molt volum de trànsit. En el cas de la ronda de dalt en sentit Besòs, entre Diagonal i la zona d'Horta, i la ronda litoral en els dos sentits de la Massa, especialment entre Zona Franca i la zona de la Barceloneta. D'altra banda, també destaquem aturades a la B24, a l'altura de Cervelló, per enllaçar amb la Nacional 340, a l'altura de Vallirana, i destaquem també un tram de retencions força compactes a la C60, a l'altura de Mataró, que és entre Argentona i Mataró en direcció a la costa. És tot, de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, garanteix que Endesa no farà cap tall de llum a partir de l'1 d'octubre, tal com amenaça la companyia si els ajuntaments no es fan càrrec de la meitat de l'import de factures impagades per pobresa energètica. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa de comunicació local. Marín assegura que abans hauran arribat a un acord i deixa la porta oberta a col·laborar en el pagament, tot i que insisteix que el que s'ha de fer per càrrec d'aquest pagament ha de ser la Generalitat. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La presidenta de la Diputació ha reiterat les crítiques a la companyia elèctrica i ha garantit que no hi haurà talls de subministrament a les famílies vulnerables a partir de l'1 d'octubre. Marín confia que Endesa no executarà l'amenaça i que abans d'aquella data les administracions i la companyia hauran arribat a un acord.
Podem garantir que no hi hauran talls, primer perquè la llei ho estableix. Si Endesa comencés a tallar la llum, estaria cometent, no sé si un delicte, una falta, o en tot cas estaria incomplint la llei. I no crec que una empresa com aquesta, que té un equip jurídic assessor important, comenci a fer allò que legalment no li correspon.
Núria Marín ha afirmat que el deute no és dels ajuntaments i que cal aclarir quina part hauria d'assumir l'administració. La presidenta de la Diputació de Barcelona, però, ha recordat que és la Generalitat qui té competència en aquesta matèria. Tot i això, ha deixat la porta oberta a col·laborar-hi, com ja van fer quan el govern no va poder assumir les partides destinades a les escoles bressol. Recordem que la llei que es va aprovar per unanimitat al Parlament fa 4 anys obliga el govern i les companyies a firmar un conveni per eixugar el deute pendent. De moment no han arribat a cap acord.
Doncs encara sobre la polèmica que ha engegat el requeriment d'Endesa al voltant de la llei de pobresa energètica, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica creuen que ara es disposa de més informació per actuar.
En declaracions a la xarxa, la seva portaveu, Maria Campuzano, assegura que la llei acaba amb l'exclusivitat d'una informació que fins ara només tenia la companyia i que això dona marge d'actuació als serveis socials.
Gràcies a aquesta llei, abans d'efectuar un tall, o sigui, quan l'empresa detecta que algú no paga, ha de preguntar als serveis socials si aquella família està en situació de vulnerabilitat. Per tant, ara l'administració té molta més informació que abans, no? Ara sap totes aquelles persones i famílies que no poden pagar.
També ha insistit en la necessitat de simplificar la feina dels ajuntaments amb els tràmits que afecten les persones vulnerables.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
A aquesta hora comença a Lleida, a la Seu Vella, l'acte previ institucional de la Diada. Es tracta de la primera vegada que totes les institucions lleidatanes celebren la Diada de forma unitària. L'acte està encapçalat pel president Quim Torra. Anem, doncs, fins a la capital del Segrià, UAU Lleida Ràdio, Anna Martín. Bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, acaba d'arribar a l'acte on encapçalaran la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i l'acte compta amb la participació de l'acadèmic El Puello, del delegat del govern de la Generalitat, Ramon Farré, que està parlant ara mateix, i del president de la Diputació, Ramon Talarn. L'acte, que en els propers minuts també comptarà amb una lectura de poemes, la interpretació de peces musicals a càrrec del cor de cambra d'Absis d'Ivars d'Urgell i el cor Àurea de Tarragona i la participació dels castellers de Lleida a partir de 8:15. A la celebració intervindran també el delegat de govern, l'alcalde del president de la Diputació i el president Torra a finalitzar l'acte. Llegirà un Parlament. En acabar també les autoritats que destacar i la resta d'assistents es dirigiran al monolit del Turó de la Seu Vella on faran una ofrena de flors i el cor de la cambra d'absis i el cor d'àurea interpretaran els segadors. Posteriorment també pels vols de 8:45 el cap de l'executiu anirà a la plaça de la Paeria de Lleida on saludarà els cantaires de Ponent que cada dilluns reivindiquen la llibertat dels presos polítics i els exiliats.
Doncs gràcies, Anna Martín. Seguirem pendents d'aquest acte. Seguim amb la diada perquè el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, reclama que la crida a la unitat de presos polítics i exiliats en la mobilització de dimecres no sigui passatgera.
Cervera ha fet també una crida a la mobilització massiva el pròxim 11 de setembre per donar resposta, ha dit, a la repressió de l'Estat. Cervera ha lamentat que l'actuació de l'Estat i les eleccions municipals hagin provocat desorientació entre l'independentisme. Per això ha celebrat el missatge conjunt que s'ha fet públic avui, però ha demanat que la cosa no es quedi aquí.
I el que celebraria és que l'actitud que veiem en aquests moments no sigui una actitud passatgera, no sigui per salvar l'11 de setembre, sinó que sigui l'actitud que hem de tenir d'ara endavant i més pensant en tot això que ens ve sobre.
Cervera també ha opinat que unes eleccions com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem no tindrien sentit si són per tirar endavant un projecte autonòmic. El president de l'AMI també està refermat en la unilateralitat com a resposta a la confrontació de l'Estat.
Sant Julià de Ramis porta la reclamació dels danys al pavelló municipal durant el referèndum de l'1 d'octubre a l'Audiència Nacional. L'Ajuntament ha decidit presentar un recurs contenciós davant del Tribunal 6 mesos després de presentar la reclamació patrimonial i no haver obtingut resposta per part del Ministeri de Justícia.
L'Ajuntament valora els danys causats en prop de 13.500 euros i l'alcalde Marc Puigtió diu que aniran fins al final per aconseguir que se'l reconegui la indemnització. A l'escrit des del consistori asseguren que consideren que l'actuació d'alguns membres de la Guàrdia Civil que es van personar l'1 d'octubre del 2017 al pavelló municipal es va escapar dels límits de la proporcionalitat que exigeixen aquest tipus d'actuacions i que en conseqüència es podrien haver evitat els danys ocasionats. A l'escrit del recurs, el consistori recorda que el termini per resoldre l'expedient informatiu obert pel Ministeri per aquesta qüestió ja ha expirat.
Per cert que parlant d'ajuntaments, però al marge del procés, el de Badalona és el consistori que triga més a pagar les factures als seus proveïdors i es situa entre els 10 ajuntaments més morosos de tot l'Estat espanyol. Concretament, de mitjana, triga 86 dies a pagar-los, quan el màxim legal és de 30, com recull la llei de morositat. Així s'extreu d'un estudi presentat recentment per la Federació Nacional de Treballadors Autònoms, que critica la mala organització i l'excessiva burocràcia de l'administració pública. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas, bona tarda.
Segons el president de la Federació d'Empresaris de Badalona, Josep Maria Puente, sovint l'autònom afectat no diu res per por a no tornar a treballar amb l'administració. També hi ha empreses, però la majoria del sector de la construcció i l'urbanisme, que ja ni es presenten als concursos públics de l'Ajuntament de Badalona per por a no cobrar quan toca.
En primer lloc, el que tenim que dir és que això és molt greu, perquè un autònom és una persona, un negoci petit normalment, amb molt poc o escassos recursos de finançament, i això pot ser un dels motius més que fan de que el 40% dels autònoms que inicien una activitat al cap d'un any hagin tancat aquella activitat i hagin fracassat en la seva intentona, tenint en compte de que no és un problema de finançació, no és un problema de capacitat econòmica de l'Ajuntament de poder fer front a aquestes despeses, és evident que és d'un problema d'organització.
Lugo es situa en una de les millors posicions de l'estudi, ja que només es retarda 9 dies en pagar els seus proveïdors. Jaén, en un dels pitjors llocs, amb 542 dies de retard.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Alerta a tot el país per l'arribada en les pròximes hores d'una gota freda. Per tant, risc de pluja molt intensa aquesta nit, matinada i tot demà. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja, que pot ser especialment intensa, com dèiem, a partir d'aquest vespre, al litoral i al prelitoral central del Principat. Anem a mi, coneguem quina és la previsió meteorològica a aquesta hora. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem a l'espera de canvis importants, i és que els núvols s'han de fer més abundants al llarg de les properes hores, però sobretot hem d'esperar precipitacions ja a última hora d'aquest dilluns, unes precipitacions que començaran per la zona del litoral i prelitoral, on ja poden ser d'intensitat forta, però és que demà dimarts es podran estendre a qualsevol punt de Catalunya, tot i que encara seran les més fortes a punts del litoral i prelitoral. Atenció, perquè poden afectar qualsevol punt, com dèiem, una mica menys probables al Ter Sud, però seran fortes fortes i acompanyades de tempesta. A més, poden acumular quantitats molt abundants de precipitació. Tot això acompanyat també d'un temporal de vent considerable. El vent de gregal s'anirà reforçant al llarg del matí del dimarts i ens deixarà ratxes fortes o molt fortes, amb una situació també marítima força alterada, amb mar agassa a tota la costa catalana. Per tant, una situació força complicada a partir de últimes hores d'aquest dilluns i sobretot al llarg de la jornada de dimarts i fins i tot també dimecres, quan es mantindrà el vent. Per això recomanem seguir les actualitzacions dels avisos a la pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. On primer s'ha de deixar sentir aquesta gota freda és precisament al Barcelonès, al Maresme i a la Selva, però a partir de demà s'estendrà, com dèiem, també per tot l'Empordà, el Vallespí i el Rosselló. Tenim més detalls des de la capital del Maresme, a Mataró Ràdio. Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Activada l'alerta Inuncat per les intenses precipitacions que s'esperen a partir d'aquesta tarda i durant tot el dia de demà, principalment a les zones costaneres. Unes pluges que aquest vespre i nit poden ser especialment fortes al Maresme, però també al Barcelonès i a la Selva. El meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra, alerta que en les properes hores es podrien superar els 40 litres per metre quadrat.
Arriba una pertorbació que ja d'entrada provocarà tempestes, les primeres d'elles al llarg d'aquesta propera nit matinada. Localment molt fortes i molt abundants, poden superar els 40 litres per metre quadrat amb facilitat. A banda d'això, la situació marítima s'alterarà amb forta maror a tota la costa de la comarca, amb onades al voltant dels 2 metres i mig aproximadament. Puntualment podrien arribar als 3 metres d'alçada.
Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a l'hora de sortir de casa i evitar apropar-se a les lleres de rius o rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada. En cas de tempesta elèctrica recomanen no situar-se sota arbres o torres elèctriques i, en previsió al fort onatge, també demanen a la població que no s'acostin als espigons i a les esculleres.
Doncs repetim, Protecció Civil ja ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'amenaça d'aquesta gota freda que preocupa especialment tant per la seva intensitat com per la pluja acumulada.
S'espera que caigui fins a 100 litres per metre quadrat en els moments de màxima intensitat de pluja durant un episodi que començarà a partir d'aquest vespre a nit a les comarques del Barcelonès, el Maresme i el sud de Girona, però que a partir de demà al matí migdia reactivarà fins i tot el litoral nord i el prelitoral central. Des de Protecció Civil es demana màxima precaució, especialment al volant, davant la possibilitat de desbordament de rieres i altres zones inundables. Així ho ha demanat el cap de Guàrdia del Servei d'Emergències, Montse Font, en declaracions del programa El Far de la Xarxa.
Clar, al migdia doncs, ens pot agafar tots ja amb desplaçaments, amb sortides, i per tant demanem molta prudència perquè ens fa patir molt el tema de les zones inundables, dels torrents, de les rieres, totes aquestes zones que normalment són seques i aquests dies doncs, pot ser que baixin.
La situació es complica amb la previsió de fort onatge i fort vent, especialment a partir de demà. Protecció Civil també demana evitar les activitats lúdiques a l'aire lliure i especialment al mar.
Canviem de qüestió. A 3 dies perquè comenci el nou curs escolar, Comissions Obreres denuncia que el govern ha deixat d'invertir 8.500 milions d'euros en els darrers 9 anys a l'escola pública i que n'ha retallat fins a 3.000 mestres per al curs vinent. El sindicat clama per tenir nous pressupostos socialment justos i demana als polítics que no busquin conflictes inexistents dins l'escola aquest curs, que comença dijous, com sí que van fer el curs passat. Mont Carvajal.
Bona tarda, Lali. Comissions Obreres denuncia que l'ensenyament no ha estat prioritari per al govern de la Generalitat en els darrers 9 anys i ha calculat que en el període d'austeritat extrema s'hi ha invertit per sota del percentatge del PIB i ha arribat a un deute de 8.500 milions d'euros. El secretari general d'Educació de Comissions Obreres, Manel Polidor, ha assegurat que també falten 3.000 mestres a l'escola pública.
Uns 3.200 que no és només l'aplicació directa d'una regla de 3, sinó que també es té en compte que al 2010-2011 doncs, teníem menys hores lectives el professorat, per tant, si reduïm l'horari lectiu s'hauran d'incrementar encara en 3.500-200 més, però sí que al 2010-2011 teníem la sisena hora la totalitat de centres educatius públics i ara no la tenim.
Comissions reclama als partits polítics que aprovin uns pressupostos socialment justos i que no busquin brega en qüestions com ara l'educació en la igualtat de gènere o en la immersió lingüística, perquè no renunciaran a defensar una escola lliure.
I Tarragona reforçarà els controls a bars i comerços per evitar la venda d'alcohol a menors durant les festes de Santa Tecla. L'Ajuntament també reforçarà el dispositiu de neteja, el de seguretat i transport públic per la festa major que se celebrarà a la ciutat del 13 al 24 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Una de les novetats d'enguany és l'increment de lavabos mòbils, la instal·lació de contenidors de brossa selectiva en els punts de més concentració de gent, així com l'utilització de més màquines d'aigua per netejar els carrers. També s'actuarà amb contundència amb les infraccions que atempten contra la convivència, com orinar als carrers o sancionar els bars que no permetin fer ús dels seus lavabos. Per una altra banda, el conseller d'Urbanisme, Xavier Puig Andreu, ens explica com es descongestionarà de cotxes al centre i la part alta per aquestes festivitats.
Una nova línia d'autobusos entre els dos aparcaments dissuasoris, de la Rabassada i de la Horta Gran, que l'hem batejat com a línia de Santa Tecla, perquè estarà operativa només per festes, connectant aquests dos aparcaments dissuasoris per tal que aconseguim que les persones que venen de tots els barris de Tarragona tinguin facilitat per deixar el cotxe, no haver d'entrar al centre i congestionar-lo i tenir problemes per aparcar i poder disfrutar de les festes, que són festes de tothom.
Finalment, i precisament per Santa Tecla, s'engega una campanya de civisme que porta per nom Tinguem la Festa en Pau, on es podran veure diferents elements del seguici popular demanant civisme a la gent i que visquin amb respecte a les festes. També cal recordar que durant Santa Tecla tornarà a estar present al carrer el Punt Lila i Arc Iris, així com l'equip Comando Nits Q, que vetllarà per la seguretat davant d'agressions sexistes.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Corpinat i la DO Penedès treballen conjuntament per impulsar una nova denominació d'origen per vins escumosos. En un primer moment, aquesta nova DO aglutinaria els 19 cellers de Clàssic Penedès i els 9 de Corpinat, però l'objectiu és que hi puguin formar part altres cellers de la zona. La notícia no ha agradat gens, però, als cavistes del Penedès, que acusen la DO de competència deslleial. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Representants dels dos col·lectius fa mesos que mantenen converses en aquesta línia que s'han intensificat en el darrer mig any. Segons han explicat fons de Corpinat a la CN, l'objectiu és impulsar una nova DO per endreçar i prestigiar els vins escumosos del territori, així com per garantir tota la cadena de valor. Les mateixes fonts han afegit que en el marc de les converses hi ha bona entesa i bona sintonia entre els dos col·lectius, però que no hi ha res signat. Segons les converses mantingudes fins ara, tots dos col·lectius mantindrien el seu segell i els reglaments, de tal manera que no perdrien ni la marca Corpinat ni la Penedès, sinó que se sumarien al nom de la nova DO, que encara no està decidit. En un primer moment, aquesta nova denominació d'origen aglutinaria els 19 cellers de Clàssic Penedès i els 9 de Corpinat, però amb l'objectiu de que sigui integradora i hi puguin formar part altres cellers de la zona. A través d'un comunicat, la DO Cava ha acusat Corpinat i la DO Penedès de profundament deslleials per voler crear una nova denominació d'origen.
I la comissió de seguiment de la plaga de la mosca negra, que recordem està afectant greument les Terres de l'Ebre, es mostra positiva després d'un estudi que ha publicat l'investigador de l'IRTA, Carles Ibáñez. Aquest afirma que la baixada de sediments al tram final del riu Ebre podria ajudar a combatre la mosca negra. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. L'investigador certifica que una major transparència de les aigües fluvials i la millora de la seva qualitat no significa unes condicions ambientals idònies. De fet, amb aquestes condicions, juntament amb el baix cabal del riu, han augmentat l'aparició de macròfits, l'hàbitat ideal de reproducció de la mosca negra. Per això l'investigador ha explicat durant la comissió que la baixada de sediments pel riu podria ajudar a combatre la plaga de la mosca negra, una proposta que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, vol posar a prova l'any vinent.
I part d'aquest treball és una de les coses que mirarem a partir del 2020 què és el que podem aplicar. Per això han volgut que l'IRTA avui hi participés, conjuntament amb l'Ocopate, i poder contrastar el que s'està fent. És allò que us vaig dir, que el govern de la Generalitat encomanaríem un treball per saber que tot el que s'ha fet estarà, si s'ha fet bé, si no s'ha fet bé, i què és el que podem fer a partir d'ara. Pues, bueno, una de les coses que segurament se podran fer a partir d'ara és com podem utilitzar el tema dels sediments per a combatre la plaga de la mosca negra.
El delegat del govern ha qualificat la temporada d'estiu com la pitjor pel que fa al comportament de la plaga, malgrat que han assistit menys persones als centres d'atenció primària per les seues picades.
I en cultura, el Festival Filmets de Badalona ja escalfa motors. El certamen de curtmetratges arribarà a la ciutat del 18 al 27 d'octubre. La 45a edició comptarà amb el Regne Unit com a país convidat, que presentarà dos dels curts premiats aquest any al prestigiós festival britànic BAFTA. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Una tarda, es tracta d'una obra molt colorista de Nil Moraleda, un jove de 20 anys que ha estudiat el grau superior d'il·lustració a la Pau Gargallo i que aviat començarà a estudiar disseny gràfic a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques. La seva obra ha estat triada d'entre més de 40 propostes. El cartell vol representar una gran trobada festiva de gent de tota mena i condició que queda per assistir al festival. Escoltem l'autor, Nil Moraleda, i el conseller delegat de Badalona Comunicació, Josep Vinyeta.
Sí, totes les ètnies, totes els sexes i tot,
Llavors vaig voler com crear uns personatges que estiguin entrellaçats entre ells i estan tots com envoltant el que és el logotip de Filmets com representant que tota la gent va a aquest festival.
Pues. És un cartell festiu, alegre, com volem que sigui el Filmets. Filmets és un festival, però també és una festa durant tots els dies que dura per la ciutat.
Cada any els alumnes de l'últim curs de disseny de l'escola Pau Gargallo tenen l'oportunitat de participar en aquest encàrrec. Aquesta és una col·laboració més entre Badalona Comunicació i l'Escola d'Art i Superior de Disseny de la ciutat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Palau Olímpic de Badalona dona el tret de sortida al curs oficial amb la Lliga Catalana ACB.
Des de les 7 de la tarda es juga el primer partit de les semifinals amb el duel Morabanc-Andorra-Baxi Manresa. Ara mateix amb el resultat de 13-12 al primer quart. És la 40a edició de la competició i el conjunt andorrà defensa el títol que va aconseguir l'any passat. A un quart de 10 es jugarà el Joventut de Badalona a Barça. La final es jugarà dimecres, també a Badalona, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. El tècnic de la penya, Carles Duran, dona la importància al títol català.
Molta il·lusió, no? Juguem per un títol. És veritat que no és el nostre millor moment. A més, en el joc interior s'ha de reconèixer que anem bastant coixos, no? Però juguem a casa. Jo tinc moltes ganes de veure molta gent de la penya i tinc moltes ganes de jugar el millor partit possible davant d'un equipàs, no? Per tant, tenim tots els ingredients perquè es vegi un Olímpic ple i perquè ens ajudin a poder jugar una final, no? Que això fa molt de temps que la penya, no, per desgràcia, no pot fer.
En futbol, la tercera, la jornada ha estat marcada per la incompareixença del Reus al partit que havia de jugar a Vilafranca.
Continua el serial del Reus amb la segona incompareixença de l'equip roig i negre que molt probablement en comportarà l'expulsió, tal com preveu el reglament de la Federació Catalana.
I de la resta de la jornada destaquen els triomfs del Sant Feliuenc, la Pobla de Mafumet i el Cerdanyola, tots per la mínima, que empaten al capdavant de la taula.
Els acompanya en zona de play-off l'Hospitalet, que va imposar-se al Figueres per 4-2. Freguen les posicions nobles al Terrassa i al Sant Andreu. Completen la jornada l'Igualada 0, Horta 4, Pobla de Mafonet 1, Castelldefels 0, Sant Andreu 2, Vilassar 1.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, pallassos, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 15 de setembre vine a la matinal de Viu al parc al Parc Natural del Montseny i commemora amb la família els 40 anys de la Reserva de la Biosfera. A partir de 2:15 del matí al nucli del Brull.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem. Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmv-v-.cat.
Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana. T'esperem del 6 al 15 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. No t'ho perdis. A la setmana, la literatura és vida, és compromís, és llibertat. T'esperem amb més de 250 activitats. Segur que trobes la teva. Viu i llegeix en català. Viu la setmana.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci d'Educació Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Caminant, mira que la vida estranya caminant, guarda-hi sempre pur. capaç de que deix tararararejant. Caminant, que mira que sempre et trobo caminant. Prohibides la mirada caminant. I a cada porta que veig m'aguanto el nostre passat. Que mira que s'aparten el teu passa, que mira que s'aparten el teu passa, que mira que s'aparten el teu passa i estranya, covard de tu.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, garanteix que Endesa no tallarà la llum a partir de l'1 d'octubre, encara que els ajuntaments no s'hagin fet càrrec del deute de la pobresa energètica. Montse Manent.
Marín continua reclamant que la Generalitat assumeixi el deute de les factures impagades, però deixa la porta oberta col·laborant al pagament. La presidenta de la Diputació de Barcelona ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Podem garantir que no hi haurà talls, primer perquè la llei ho estableix. Si Endesa comencés a tallar la llum, estaria cometent, no sé si un delicte, una falta, o en tot cas estaria incomplint la llei. I no crec que una empresa com aquesta, que té un equip jurídic assessor important, comenci a fer allò que legalment no li correspon.
A aquesta hora marxa l'acte institucional de la Diada a Lleida, presidit pel president Quim Torra. És la primera vegada que totes les institucions lleidatanes hi participen de forma unitària.
Passa el mateix dia que el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, ha reclamat que la crida a la unitat de presos polítics exiliats en la manifestació de la Diada no sigui passatgera, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Jo el que celebraria és que l'actitud que veiem en aquests moments no sigui una actitud passatgera, no sigui per salvar l'11 de setembre, sinó que sigui l'actitud que hem de tenir d'ara endavant i més pensant en tot això que ens ve sobre.
Alerta a tot el país per l'arribada en les pròximes hores d'una gota freda. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja que es preveu especialment intensa a partir d'aquest vespre.
On ja s'ha deixat sentir aquesta gota freda és al Barcelonès, al Maresme i a la Selva, però a partir de demà s'estendrà per tot l'Empordà, el Vallespí i el Rosselló.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Activada l'alerta Inuncat per les intenses precipitacions que s'esperen a partir d'aquesta tarda i durant tot el dia de demà, principalment a les zones costaneres. Unes pluges que aquest vespre i nit poden ser especialment fortes al Maresme, però també al Barcelonès i a la Selva. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a l'hora de sortir de casa i evitar apropar-se a les lleres de rius o rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada.
La comissió de seguiment de la plaga de la mosca negra, que recordem està afectant greument les Terres de l'Ebre, es mostra positiva després d'un estudi que ha publicat l'investigador de l'IRTA, Carles Ibáñez.
Aquest afirma que la baixada de sediments al tram final del riu Ebre podria ajudar a combatre la mosca negra.
Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
L'investigador certifica que una major transparència de les aigües fluvials i la millora de la seva qualitat no significa unes condicions ambientals idònies. De fet, amb aquestes condicions, juntament amb el baix cabal del riu, han augmentat l'aparició de macròfits, l'hàbitat ideal de reproducció de la mosca negra. Per això l'investigador ha explicat durant la comissió que la baixada de sediments pel riu podria ajudar a combatre la plaga de la mosca negra.
I en cultura, el Festival Filmets de Badalona arriba a la ciutat del 18 al 27 d'octubre.
La 45a edició comptarà amb el Regne Unit com a país convidat i avui se n'ha presentat el cartell.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Es tracta d'una obra molt colorista de Nil Moraleda, un jove de 20 anys que ha estudiat el grau superior d'il·lustració a la Pau Gargall i que aviat començarà a estudiar disseny gràfic a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques. La seva obra ha estat triada d'entre més de 40 propostes. El cartell vol representar una gran trobada festiva de gent de tota mena i condició que queda per assistir al festival.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta especial de gota freda. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estem a l'espera de canvis, canvis importants, i és que els núvols s'han de fer més abundants al llarg de les properes hores, però sobretot hem d'esperar precipitacions ja a última hora d'aquest dilluns, unes precipitacions que començaran per la zona del litoral i prelitoral, on ja poden ser d'intensitat forta, però és que demà dimarts es podran estendre a qualsevol punt de Catalunya, tot i que encara seran les més fortes a punts del litoral i prelitoral. Atenció, perquè poden afectar qualsevol punt, com dèiem, una mica menys probables al Ter Sud, però seran fortes i acompanyades de tempesta. A més, poden acumular quantitats molt abundants de precipitació. Tot això acompanyat també d'un temporal de vent considerable. El vent de gregal s'anirà reforçant al llarg del matí del dimarts i ens deixarà ratxes fortes o molt fortes, amb una situació també marítima força alterada, amb maregassa a tota la costa catalana. Per tant, una situació força complicada a partir de les últimes hores d'aquest dilluns i sobretot al llarg de la jornada de dimarts i fins i tot també dimecres, quan es mantindrà el vent. Per això recomanem seguir les actualitzacions dels avisos a la pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. De seguida ampliarem amb més detall aquesta informació al llarg d'aquest informatiu, però abans connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs circulació en general més o menys còmoda. És cert que estan millorant força els punts amb retenció que teníem fa una horeta, si no arriba. En tot cas, encara hi ha zones on encara hem de parlar d'aturades o de cues. És el cas, per exemple, de la Pota Nord. Aquí seguim parlant de cua, de fet, de retenció, des de Santa Coloma, quasi ja tocant a Badalona, fins al nus de la Generalitat. Una cua compacta, en part és perquè la ronda a dalt, en sentit Llobregat, va plena també entre el nus de la Trinitat i Horta, en aquesta zona amb retencions, i afecta, per tant, aquesta entrada, com dèiem, de la Pota Nord. Tancar les dues rondes, en sentit Besòs, hi ha força trànsit, tant a la litoral com a la de dalt. També tenim, en aquest cas, aturades que es mantenen a la B24, a Cervelló, per enllaçar amb la Nacional 340. Hi ha més puntuals a la P7, en aquest cas a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, o també a la C60, especialment al tram de Mataró, en sentit Costa, en direcció Mataró mateix. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, garanteix que Endesa no farà cap tall de llum a partir de l'1 d'octubre, tal com amenaça la companyia si els ajuntaments no es fan càrrec de la meitat de l'import de factures impagades per pobresa energètica. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa de comunicació local. Marín assegura que abans hauran arribat a un acord i deixa la porta oberta a col·laborar en el pagament, tot i que insisteix que el que s'hagi de pagar ha de sortir de les arques de la Generalitat. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La presidenta de la Diputació ha reiterat les crítiques a la companyia elèctrica i ha garantit que no hi haurà talls de subministrament a les famílies vulnerables a partir de l'1 d'octubre. Marín confia que Endesa no executarà l'amenaça i que abans d'aquella data les administracions i la companyia hauran arribat a un acord.
Podem garantir que no hi haurà talls, primer perquè la llei ho estableix. Si Endesa comencés a tallar la llum, estaria cometent, no sé si un delicte, una falta, o en tot cas estaria incomplint la llei. I no crec que una empresa com aquesta, que té un equip jurídic assessor important, comenci a fer allò que legalment no li correspon.
Núria Marín ha afirmat que el deute no és dels ajuntaments i que cal aclarir quina part hauria d'assumir l'administració. La presidenta de la Diputació de Barcelona, però, ha recordat que és la Generalitat qui té competència en aquesta matèria. Tot i això, ha deixat la porta oberta a col·laborar-hi, com ja van fer quan el govern no va poder assumir les partides destinades a les escoles bressol. Recordem que la llei que es va aprovar per unanimitat al Parlament fa 4 anys obliga el govern i les companyies a firmar un conveni per eixugar el deute pendent. De moment no han arribat a cap acord.
Doncs encara sobre la polèmica que ha engegat el requeriment d'Endesa al voltant de la llei de pobresa energètica, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica creu encara es disposa de més informació per actuar.
En declaracions a la xarxa, la seva portaveu Campuzano assegura que la llei acaba amb l'exclusivitat d'una informació que fins ara només tenia la companyia i que això dona marge d'actuació als serveis socials.
Gràcies a aquesta llei, abans d'efectuar un tall, o sigui, quan l'empresa detecta que algú no paga, ha de preguntar als serveis socials si aquella família està en situació de vulnerabilitat. Per tant, ara l'administració té molta més informació que abans, no? Ara sap totes aquelles persones i famílies que no poden pagar.
També ha insistit en la necessitat de simplificar la feina dels ajuntaments amb els tràmits que afecten les persones vulnerables.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En marxa a Lleida, a la Seu Vella, l'acte previ institucional de la Diada. Es tracta de la primera vegada que totes les institucions lleidatanes celebren la Diada de forma unitària. L'acte està encapçalat pel president Quim Torra. Anem, doncs, fins a la capital del Segrià, UAU Lleida Ràdio. Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix ha començat a parlar Quim Torra, el president de la Generalitat, i està explicant una mica doncs, la recuperació de fets. També ha parlat de l'alcalde de Lleida. En el seu torn de paraula ha apostat per no tenir por, per buscar el canvi, i ha apel·lat a apostar per un mateix i de deixar el ressentiment a un costat per solucionar la situació política. També ha parlat dels refugiats i de l'assentament escolar i de la ciutat de Lleida. A més, també ha demanat que els ciutadans recordin que tots els polítics són diferents. En acabar, les autoritats d'ara, a continuació, i la resta dels assistents es dirigiran al monolitrat del Turó de la Saura i en faran una ofrena floral, i el cor de la Cava d'Absis i el cor d'Àuria interpretaran els Segadors. La cançó de la Cambra de la Barca amb la lletra d'aventura de Gasol i amb música de Josep Fontbou. També posteriorment, pels vols de 3:45, cal recordar que el cap de l'executiu anirà a la plaça de la Paeria, on saludarà els campaners de Ponent, que cada dilluns reivindiquen la llibertat dels presos polítics i dels exiliats.
Doncs gràcies, Anna Martín, des de UAU Lleida Ràdio. I més coses, el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, reclama que la crida a la unitat de presos polítics i exiliats en la mobilització de la Diada no sigui passatgera.
Cervera ha fet també una crida a la mobilització massiva el pròxim 11 de setembre per donar resposta, ha dit, a la repressió de l'Estat. Cervera ha lamentat que l'actuació de l'Estat i les eleccions municipals hagin provocat desorientació entre l'independentisme. Per això ha celebrat el missatge conjunt que s'ha fet públic avui, però ha demanat que la cosa no es quedi aquí.
Jo el que celebraria és que l'actitud que veiem en aquests moments no sigui una actitud passatgera, no sigui per salvar l'11 de setembre, sinó que sigui l'actitud que hem de tenir d'ara endavant, i més pensant en tot això que ens ve sobre.
Cervera també ha opinat que unes eleccions com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem no tindrien sentit si són per tirar endavant un projecte autonòmic. El president de l'AMI també s'ha refermat en la unilateralitat com a resposta a la confrontació de l'Estat.
Sant Julià de Ramis porta la reclamació dels danys al pavelló municipal durant el referèndum de l'1 d'octubre a l'Audiència Nacional. L'Ajuntament ha decidit presentar un recurs contenciós davant del Tribunal 6 mesos després de presentar la reclamació patrimonial i no haver obtingut resposta per part del Ministeri de Justícia.
L'Ajuntament valora els danys causats en prop de 13.500 euros i l'alcalde, Marc Puigtió, diu que aniran fins al final per aconseguir que se'l reconegui la indemnització. A l'escrit des del consistori asseguren que consideren que l'actuació d'alguns membres de la Guàrdia Civil que es van personar l'1 d'octubre del 2017 al pavelló municipal es va escapar dels límits de la proporcionalitat que exigeixen aquest tipus d'actuacions i que, en conseqüència, es podrien haver evitat els danys ocasionats. A l'escrit del recurs, el consistori recorda que el termini per resoldre l'expedient informatiu obert pel Ministeri per aquesta qüestió ja ha expirat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Alerta a tot el país per l'arribada en les pròximes hores d'una gota freda. Per tant, risc de pluja molt intensa aquesta nit, matinada i tot demà. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja, que pot ser especialment intensa a partir d'aquest vespre al litoral i al prelitoral central del Principat. On primer s'ha de deixar sentir aquesta gota freda és precisament al Barcelonès, al Maresme i a la Selva. Però a partir de demà s'estendrà per tot l'Empordà, el Vallespí i el Rosselló. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Activada l'alerta Inuncat per les intenses precipitacions que s'esperen a partir d'aquesta tarda i durant tot el dia de demà, principalment a les zones costaneres. Unes pluges que aquest vespre i nit poden ser especialment fortes al Maresme, però també al Barcelonès i a la Selva. El meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, Quim Serra, alerta que en les properes hores es podrien superar els 40 litres per hora.
Arriba una pertorbació que ja d'entrada provocarà tempestes, les primeres d'elles al llarg d'aquesta propera nit matinada, localment molt fortes i molt abundants, poden superar els 40 litres per metre quadrat amb facilitat. A banda d'això, la situació marítima s'alterarà amb forta maror a tota la costa de la comarca, amb onades al voltant dels 2 metres i mig aproximadament, puntualment podien arribar als 3 metres d'alçada.
Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a l'hora de sortir de casa i evitar apropar-se a les lleres de rius o rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada. En cas de tempesta elèctrica recomanen no situar-se sota arbres o torres elèctriques i en previsió al fort onatge també demanen a la població que no s'acostin als espigons i a les escolleres.
Insistim, Protecció Civil ja ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'amenaça d'aquesta gota freda que preocupa especialment tant per la seva intensitat com per la pluja acumulada.
S'espera que caigui fins a 100 litres per metre quadrat en els moments de màxima intensitat de pluja durant un episodi que començarà a partir d'aquest vespre nit a les comarques del Barcelonès, el Maresme i el sud de Girona, però que a partir de demà matí migdia es reactivarà fins i tot el litoral nord i el prelitoral central. Des de Protecció Civil es demana màxima precaució, especialment al volant, davant la possibilitat de desbordaments de rieres i altres zones inundables. Així ho ha demanat la cap de guàrdia del Servei d'Emergències, Montse Font, en declaracions del programa El Far de la Xarxa.
Clar, al migdia doncs, ens pot agafar tots ja amb desplaçaments, amb sortides, i per tant demanem molta prudència perquè ens fa patir molt el tema de les zones inundables, dels torrents, de les rieres, totes aquestes zones que normalment són seques i aquests dies doncs, pot ser que baixin.
La situació es complica amb la previsió de fort onatge i fort vent, especialment a partir de demà. Protecció Civil també demana evitar les activitats lúdiques a l'aire lliure i especialment al mar.
Canviem de qüestió. Els treballadors de Ryanair denuncien que continuen congelades les negociacions per la marxa de la companyia de l'aeroport de Girona després d'una nova jornada de vaga.
A tot això, però, el secretari d'Infraestructures del Govern, Isidre Gavín, ha dit a la xarxa que no es podran evitar acomiadaments.
Jo crec que sí que ells tenen aquesta idea per aquests motius que ens van exposar, i el que passa és que tota aquesta part de relació laboral i negociació es produirà en el context de l'administració de l'àmbit laboral, no del nostre departament.
Els sindicats recorden que fins que la plantilla afectada no rebi la carta d'acomiadament no és possible recuperar les converses per pactar-ne les condicions.
Tarragona reforçarà els controls a bars i comerços per evitar la venda d'alcohol a menors durant les festes de Santa Tecla. L'Ajuntament també reforçarà el dispositiu de neteja, el de seguretat i transport públic per la festa major que se celebrarà a la ciutat del 13 al 24 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Una de les novetats d'enguany és l'increment de lavabos mòbils, la instal·lació de contenidors de brossa selectiva en els punts de més concentració de gent, així com l'utilització de més màquines d'aigua per netejar els carrers. També s'actuarà amb contundència amb les infraccions que atempten contra la convivència com orinar als carrers o sancionar els bars que no permetin fer ús dels seus lavabos. Per una altra banda, el conseller d'Urbanisme, Xavier Puig Andreu, ens explica com es descongestionarà de cotxes al centre i la part alta per aquestes festivitats.
Una nova línia d'autobusos entre els dos aparcaments dissuasoris de la Rabassada i de la Horta Gran, que l'hem batejat com a línia de Santa Tecla, perquè estarà operativa només per festes, connectant aquests dos aparcaments dissuasoris per tal que aconseguim que les persones que venen de tots els barris de Tarragona tinguin facilitat per deixar el cotxe, no haver d'entrar al centre i congestionar-lo i tenir problemes per aparcar i poder disfrutar de les festes, que són festes de tothom.
Finalment, i precisament per Santa Tecla, s'engega una campanya de civisme que porta per nom Tinguem la Festa en Pau, on es podran veure diferents elements del seguici popular demanant civisme a la gent i que visquin amb respecte a les festes. També cal recordar que durant Santa Tecla tornarà a estar present al carrer el Punt Lila i Arc Iris, així com l'equip Comando Nits Q, que vetllarà per la seguretat davant d'agressions sexistes.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La comissió de seguiment de la plaga de la mosca negra que afecta greument les Terres de l'Ebre es mostra positiva després d'un estudi que ha publicat l'investigador de l'IRTA, Carles Ibáñez. Aquest afirma que la baixada de sediments al tram final del riu Ebre podria ajudar a combatre la mosca negra. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz, bona tarda.
Bona tarda. L'investigador certifica que una major transparència de les aigües fluvials i la millora de la seva qualitat no significa unes condicions ambientals idònies. De fet, amb aquestes condicions, juntament amb el baix cabal del riu, han augmentat l'aparició de macròfits, l'hàbitat ideal de reproducció de la mosca negra. Per això l'investigador ha explicat durant la comissió que la baixada de sediments pel riu podria ajudar a combatre la plaga de la mosca negra, una proposta que el delegat del govern de l'Ebre, Xavier Pallarès, vol posar a prova l'any vinent.
I part d'aquest treball és és una de les coses que mirarem de a partir del 2020 què és el que podem aplicar. Per això han volgut que l'IRTA avui hi participés, conjuntament amb l'Ocupate, i poder contrastar el que s'està fent. És allò que us vaig dir, que el govern de la Generalitat encomanaria un treball per saber que tot el que s'ha fet fins ara, si s'ha fet bé, si no s'ha fet bé, i què és el que podem fer a partir d'ara. Pues, bueno, una de les coses que segurament se podran fer a partir d'ara és com podem utilitzar el tema dels sediments per a combatre la plaga de la mosca negra.
El delegat del govern ha qualificat la temporada d'estiu com la pitjor pel que fa al comportament de la plaga, malgrat que han assistit menys persones als centres d'atenció primària per les seues picades.
Les jornades gastronòmiques del Polp i l'Arròs de Sant Carles de la Ràpita al Montsià arriben a la seva 28a edició. Entre el 14 de setembre i el 6 d'octubre, 18 restaurants de la població oferiran menús basats en aquests dos productes, dos establiments més que l'edició anterior. Una mostra del bon moment del sector de la restauració i de la qualitat de la cuina rapitenca. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Per als restauradors de la Ràpita, aquestes són una nova oportunitat per seguir pujant el llistó gastronòmic, però sobretot per allargar la temporada turística que tot just ha acabat la seva campanya d'estiu fa una setmana. L'alcalde Josep Caparrós ha destacat que aquestes jornades són un exemple que sustenta la condició de la Ràpita de població emblema de la cuina marinera. L'escoltem.
Tothom fora del nostre territori associa la Ràpita amb bona gastronomia, i això és un exemple. 30 anys organitzant jornades gastronòmiques, unes jornades gastronòmiques que augmenten el número de restaurants participants, per tant, significa que la gastronomia del nostre poble és un dels nostres bucs insígnia.
En total són 18 els restaurants ràpitencs que s'han adherit a les jornades. El preu dels menús oscil·len entre els 30 i els 45 euros. Aprofitant aquestes jornades gastronòmiques del Polpí i de l'Arròs, l'estació nàutica ha elaborat unes escapades de gastronatura que inclouen allotjament, menú i alguna activitat.
I no marxem del Delta de l'Ebre ni tampoc deixem de parlar d'arròs, perquè un altre estudi de l'IRTA ha tastat amb molt bons resultats les primeres varietats d'arròs tolerants a la salinitat. Aquestes es podrien començar a comercialitzar el 2022. Els països productors d'arròs de la Unió Europea estan treballant per preparar-se per als efectes que el canvi climàtic pugui tenir per aquest tipus de conreu. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Els investigadors han comprovat amb sorpresa que les varietats testades al Delta de l'Ebre s'estan comportant millor en camp que les varietats locals, no només en condicions de salinitat, sinó també en condicions normals. Actualment, a 6 mesos de finalitzar el projecte New Rice, l'IRTA i la Cambra Arrossera del Montsià estan avaluant les varietats tolerants a la salinitat amb l'objectiu de seleccionar aquelles que es comporten millor per portar-les al registre. A més dels resultats productius, també es valorarà el comportament a molí, el contingut d'amilosa i el seu valor nutricional. L'objectiu és quedar-se amb les millors varietats, tant en condicions de salinitat com normals, i un cop obtinguts els resultats del segon any de proves a camp, els participants en el projecte entraran al registre un mínim de dues varietats amb l'objectiu que al 2022 puguen comercialitzar-se i estar disponibles per a sembrar els camps. El projecte New Rice implica els països productors d'arròs de la Unió Europea amb l'objectiu d'obtindre varietats comercials d'arròs tolerants a la salinitat de manera que el sector pugui adaptar-se als efectes del canvi climàtic.
I en cultura, el Festival Filmets de Badalona ja escalfa motors. El certamen de curtmetratges arribarà a la ciutat del 18 al 27 d'octubre. La 45a edició comptarà amb el Regne Unit com a país convidat i avui s'ha presentat el cartell d'enguany. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una obra molt colorista de Nil Moraleda, un jove de 20 anys que ha estudiat el grau superior d'il·lustració a la Pau Gargallo i que aviat començarà a estudiar disseny gràfic a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques. La seva obra ha estat triada d'entre més de 40 propostes. El cartell vol representar una gran trobada festiva de gent de tota mena i condició que queda per assistir al festival. Escoltem l'autor, Nil Moraleda, i el conseller delegat de Badalona Comunicació, Josep Vinyeta.
Sí, totes les ètnies, tot el sexe i tot, llavors vaig voler com crear uns personatges que estiguin entrellaçats entre ells i estan tots com envoltant el que és el logotip de Filmets com representant que tota la gent va a aquest festival.
És un cartell festiu, alegre, com volem que sigui el Filmets. Filmets és un festival, però també és una festa durant tots els dies que dura per la ciutat.
Cada any els alumnes de l'últim curs de disseny de l'escola Pau Gargallo tenen l'oportunitat de participar en aquest encàrrec. Aquesta és una col·laboració més entre Badalona Comunicació i l'Escola d'Art i Superior de Disseny de la Ciutat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Palau Olímpic de Badalona dona el tret de sortida al curs oficial amb la Lliga Catalana ACB.
Des de les 7 de la tarda juga el primer partit de les semifinals amb el duel Morabanc-Andorra-Baxi-Manresa. Ara mateix el partit es troba al descans amb el resultat de 32-31 a favor dels andorrans. És la 40a edició de la competició i el conjunt andorrà defensa el títol que va aconseguir l'any passat. A un quart de 10 jugarà el Joventut de Badalona a Barça. La final es jugarà dimecres també a Badalona i coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. El tècnic de la penya, Carles Duran, dona importància al títol català.
Molta il·lusió, no? Juguem per un títol. És veritat que no és el nostre millor moment. A més, en el joc interior s'ha de reconèixer que anem bastant coixos, no? Però juguem a casa. Jo tinc moltes ganes de veure molta gent de la penya i tinc moltes ganes de jugar el millor partit possible davant d'un equipàs, no? Per tant, tenim tots els ingredients perquè es vegi un Olímpic ple i perquè ens ajudin a poder jugar una final, no? Que això fa molt de temps que la penya, no, per desgràcia, no pot fer.
En waterpolo, la Copa Catalunya va per al Barceloneta.
Els mariners van superar el Sabadell per 7-5 en la final que es va disputar a Tarragona. És el 12è cop que s'adjudiquen el títol de campions de Catalunya en les 14 edicions disputades. Alberto Munarriz, amb 3 gols, va ser el jugador més destacat del partit.
Ràdio Sabadell, Joan Vituri.
L'Atlètic Barceloneta segueix sent molt Atlètic Barceloneta, però el Natació Sabadell només ha necessitat 3 partits oficials per demostrar que torna a ser una clara alternativa als de Xus Martín després d'una temporada per oblidar. Als quarts de final, només 5 gols rebuts contra el Mediterrani. A les semifinals, 5 més contra el Terrassa i ahir el conjunt de Quim Colet va resistir contra el Barceloneta, arribant a entrar amb una mínima opció en el darrer quart. La incorporació del porter d'Olorrio ha estat clau en aquest sentit. Els 3 gols d'Alberto Munarriz, però, van evitar la sorpresa i el títol va parar novament a les vitrines de Sant Sebastià. En total, és la 12a Copa Catalunya de l'Atlètic Barceloneta en les 14 edicions que s'han disputat i l'avançala, això sí, també de la Supercopa d'Espanya al pròxim títol que es posarà en joc en menys de 2 setmanes.
El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, aposta per la candidatura Pirineus-Barcelona pels Jocs d'hivern del 2030.
El màxim responsable d'Esports de la Generalitat ha explicat al programa Esports en Xarxa que en els propers mesos s'ha de presentar la candidatura pels Jocs d'hivern, que han de lligar invariablement la zona de Pirineus amb Barcelona i l'àrea metropolitana.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Eli Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Stand.